I en el temps de l'entrevista continuem avui amb la ronda de converses amb els portaveus dels grups municipals per comentar la darrera sessió plenària corresponent al mes d'abril. Avui és el torn de Guanyem Cerdanyola i del seu portaveu, aquí ja tenim a l'altra banda del fil telefònic, Ivan González, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs comencem parlant dels temes econòmics que es van tractar a la sessió. El ple va aprovar tres modificacions de pressupost i també la liquidació del pressupost de 2020. Parlem de les modificacions primer, una d'elles, per cert, per destinar més de 8 milions d'euros a noves inversions, com per exemple es va dir la compra de Can Canaletes, una aula cultural polivalent, l'impuls a projectes com el pla d'habitatge o l'adequació de polígons industrials i ajuts directes com la subvenció de la taxa de terrasses per a l'hostaleria. Alguns grups, com el seu, lamentaven que aquest canvi al pressupost no es destinés més a emergències socials. Ja li van dir això abans al govern o no?
Sí, bé, en el cas de l'emergència social en concret sí, i de les altres qüestions que venim reivindicant del principi del mandat, doncs això no és que ho diguéssim només en aquesta modificació, sinó que ho venim dient des del principi del mandat. El que passa que amb el govern nosaltres ho estem dient constantment. És cert, ens expliquen els punts, però no ens expliquen amb voluntat de negociar. És a dir, volem tirar això endavant, què en penseu, com ho podríem fer per tenir el vostre suport. És cert, ens reunim, ens expliquen, però ens expliquen quan està el punt, diguéssim, dat i beneït. Jo crec que això té a veure amb l'error de concepció que té aquest govern, que confon explicar les coses, que està molt bé, amb negociar-les.
Mhm. Els canvis de normativa pel tema de la Covid permeten destinar romanents de tresoreria del pressupost de 2020 a inversions i ajudes a les persones. El regidor de Finances va enumerar algunes de les actuacions previstes, com avançar en la instal·lació d'energies renovables, un centre de dia, el pagament del valor de reversió del Penguiera o l'habilitació d'una aula cultural polivalent. Vostè va insistir que la majoria de mesures plantejades són les ja impulsades pel govern de Compromís en el mandat anterior, però considera que amb això no n'hi ha prou per bastir un mandat d'esquerres. Què és el que falta, doncs?
Bé, sobretot en la línia que també vam poder dir al ple. Clar, és cert que potser moltes d'aquestes inversions, per si mateixes, ens semblen bé. De fet, les hem planificat nosaltres i les vam començar a tirar endavant nosaltres, però aquesta incorporació romanent és pràcticament una segona aprovació del pressupost. Per tant, nosaltres no podem votar aquestes inversions oblidant-nos del context, i el context és aquest que estic dient, que estem doncs votant en el marc d'un pressupost que no compartíem precisament per això, perquè entenem que no és un pressupost d'esquerres. Què li falta, sota el nostre punt de vista, per ser un pressupost d'esquerres? Doncs moltes coses. Li falta una partida en condicions en participació ciutadana, li falta apostar per un servei d'assessorament energètic, li falta d'altres inversions, que no pensen que són necessàries, però sortint de les inversions, una aposta real per dotar-nos d'un parc d'habitatge. És cert que es parla de dotar el pla local d'habitatge, però no tenim ni una sola adquisició d'habitatge en tot el mandat. Quan nosaltres vam arribar al govern de Cerdanyola, no tenia com a tal un servei d'habitatge, tenia una regidoria, sí, un títol que s'anaven passant diferents persones de regidor d'habitatge, però no hi havia un servei d'habitatge creat a Cerdanyola. L'habitatge a Cerdanyola el portava una empresa de Rubí. I nosaltres vam començar a bastir aquest servei i vam entendre que l'única manera de fer una veritable política d'habitatge és dotar-se d'habitatges que siguin propietat de l'Ajuntament i amb els que puguis fer aquesta política. I aquest govern no ho està fent, per més que té doncs tots els diners que necessita a la seva disposició. Llavors, en aquestes condicions, nosaltres no podem fer més que votar en contra d'aquesta proposta, per més que és cert, si en el govern socialista d'aquest mandat li treus les inversions que vam planificar nosaltres, es queda no res. Ja ho vam dir, el millor d'aquest
doncs aquests canvis al pressupost que s'aprovaven després de conèixer la liquidació dels comptes municipals de 2020, que han portat un romanent de tresoreria de 12,1 milions d'euros, un superàvit de 8,4 milions d'euros també, i com sempre des de l'oposició s'insistia en que un ajuntament ha de gastar els diners del seu pressupost perquè és una inversió de serveis a la ciutadania. El govern ha assumit la seva part de responsabilitat, el seu portaveu ens ho comentava aquí davant d'aquests micròfons, per no haver estat capaç d'executar tal com es volia el pressupost de 2020, però també recorden que la pandèmia ho ha dificultat enormement. Estan guanyem conformes amb aquesta justificació?
No, entenc, i també això crec que es va dir en el ple, no tot és per la pandèmia no val per explicar-ho tot. Jo crec que en consideració a la greu situació que s'està patint per culpa de la pandèmia, l'oposició ha baixat molt la pressió i el nivell de crítica durant tot l'any 2020, i el problema ja no està en la manca d'execució que ha tingut aquest pressupost, que és greu. És que no veiem res que ens indiqui que això deixarà de ser així, perquè clar, pràcticament tota l'execució que ha tingut aquest govern durant els seus primers 2 anys ha sigut gràcies a les inversions que ja es van trobar al calaix, les inversions que hem planificat nosaltres. Però clar, aquestes inversions en algun moment s'acabaran. I el que ens trobem és, per una banda, una manca total d'iniciativa política per part d'aquest govern, i d'altra banda, clar, per gastar diners necessites tenir personal tècnic, que és que al final acaba tirant endavant totes aquestes partides econòmiques, i el que ens trobem és amb un ajuntament cada vegada més desballestat a nivell de recursos humans. Ens trobem que hi ha molt... Això, clar, jo entenc que a la gent li pugui sonar com una cosa molt llunyana, parlar de l'equip tècnic i dels problemes de recursos humans de l'Ajuntament, però és que si no hi ha treballadors i treballadores de l'Ajuntament, si les direccions tècniques dels serveis estan tants, com ho estan moltes direccions des de que aquest govern ha començat amb la seva gestió, doncs clar, és impossible tirar endavant les partides econòmiques i tirar endavant l'acció de govern. Per tant, al final, tota aquesta mala organització i aquesta manca de bona gestió acaba repercutint en l'execució del pressupost i acaba repercutint en la qualitat dels serveis que rep la ciutadania cerdanyola. Per tant, el que més ens amoïna tot és que no tenim res que ens porti a pensar que això millorarà amb el temps.
Doncs deixant ja els temes econòmics, el ple aprovava de forma inicial el pla d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire a Cerdanyola. Alguns grups van trobar a faltar un estudi econòmic o un calendari d'aplicació, entre altres qüestions. Com ho veuen des de Guanyem?
Clar, l'aprovació del pla de qualitat de l'aire a nosaltres ens sembla bé, vam votar a favor. Crec recordar que es va aprovar de forma unànime per part del plenari. És evident que és un problema que tenim l'obligació d'encarar des de tots els nivells de l'administració. El de millorar la qualitat de l'aire és un repte clau per al present i per al futur de les nostres societats. Ara bé, clar, tenim un govern del Partit Socialista que ens té tan acostumats a que els agraden, doncs, diguéssim, els grans titulars, com diem, ha aprovat un pla de qualitat de l'aire, compromís del govern per la millora de qualitat de l'aire, després doncs posar el logo del puny i la rosa i amb això doncs donar la política per feta i després res. Llavors doncs clar, ens preocupa això. Nosaltres vam demanar que hi hagués un pla d'execució d'aquestes mesures perquè no tenim cap confiança en que el govern tiri res endavant. Passa una mica com amb l'adhesió de la carta que també es va fer, i així amb tot. Sona molt bé dir que intentaràs que l'alimentació sigui un dret garantit, que intentaràs que aproves un pla per millorar la qualitat de l'aire, però les paraules per si mateixes no canvien la realitat, i aquest govern doncs malauradament és més conegut per les seves paraules i sobretot per les seves fotografies que pels seus fets.
Parlem de Bellaterra perquè l'Ajuntament de Cerdanyola ha interposat 2 contenciosos als tribunals contra acords aprovats per l'entitat municipal descentralitzada, l'MD de Bellaterra, un sobre la pacificació del trànsit al camí antic de Sant Cugat i el segon sobre l'ordenança reguladora de l'ús del sòl i subsòl per empreses subministradores de serveis. Però els responsables de les dues institucions, a pesar d'aquests contenciosos, asseguren que el diàleg ha millorat i que és possible que els recursos es retirin. Tornarem a l'època dels contenciosos. Pensa que es poden arreglar les coses amb altres alternatives abans de passar pels tribunals?
Jo clar, jo mai havia vist en el cas de qualsevol tipus de litigi, sigui en seu contenciós administratiu o en qualsevol altre, que les dues parts et diguin que és molt bona cosa passar pels tribunals i que quina sort que tenen. Clar, si hi ha tanta voluntat d'arribar a acords i consideren que l'únic que cal és un tercer que, diguéssim, que acabi de decidir algunes qüestions, no caldria anar als tribunals. Seria tan fàcil com demanar un dictamen, posar-se d'acord en, no sé, en un catedràtic de dret administratiu al que demanar-li un dictamen, en un col·legi professional i en última instància, un arbitratge. Clar, és una mica kafkià tot el relat que ens van fer tant el president de l'AMD com el portaveu del Partit Socialista. jo penso que l'època dels contenciosos, malauradament, mai s'ha acabat. Mai s'ha acabat i de fet, és una bona part de l'activitat política del president de l'AMD, no d'ara, des de fa molts anys. Llavors, clar, més enllà d'aquesta versió adulcorada dels fets que ens van donar les dues parts, doncs, de nou, no trobem res que ens porti a pensar que l'època dels contenciosos s'ha acabat. Ara bé, nosaltres sempre estarem disposats i d'acord en defensar els interessos legítims de la ciutadania de Cerdanyola i d'aquest cas de l'Ajuntament, doncs, si toquen els tribunals, doncs els tribunals.
Parlem ara de les peticions de l'Associació de Familiars Cuidadors de Malalts d'Alzheimer, que han de disposar d'un espai en condicions per continuar desenvolupant la seva tasca, una qüestió que es va plantejar a l'Audiència Ciutadana i també en una moció aprovada amb l'única abstenció del Partit dels Socialistes. Tenen com a grup municipal de l'oposició alguna novetat al respecte i pensen que servirà de res aquesta moció aprovada?
Bé, penso que segur que serveix primer de tot per dues qüestions. La primera, per encara més donar suport a l'associació perquè entenguin que la majoria del plenari està amb ells. Al final, per fer palès també que la majoria del plenari vol que se'ls doni una solució perquè puguin continuar desenvolupant la seva activitat. Però malauradament doncs s'han sentit molt sols durant tot aquest temps que ha durat el conflicte i que ha durat aquesta problemàtica. Jo ho vaig explicar en el plenari. No diem que sigui fàcil, mai direm que aquestes coses... No farem populisme amb un conflicte com aquest o amb una problemàtica com aquesta. No direm que això és bufar i fer ampolles, però el que no podem acceptar és que no hi hagi possibilitat en un ajuntament amb la musculatura del nostre, amb un ajuntament amb vora 60 milions de pressupost, amb centenars de treballadors, que no hi hagi manera de donar una solució a aquestes persones que estan fent una feina tan i tan necessària que tant de bo no haguessin de fer, que tant de bo poguessin des de les administracions assumir-la i no haguessin de necessitar que persones de manera altruista ens dediquessin el seu temps i el seu esforç a aquesta feina. I això per una banda, però és que per una altra banda... tots sabem com funcionen les coses i moltes vegades doncs, si no les causes que no tenen algú que les defensi, en aquest cas l'associació que no tenen gent que es mogui, doncs no prosperen i estem segurs, i els hi vam dir amb ells, ho hem dit al govern i ho direm on calgui, que el fet de que s'estiguin movent, que estiguin fent les seves reivindicacions, doncs segur que acosta més la solució que no pas allunyar-la. Per tant, sí, volem confiar en que servirà d'alguna cosa. Ara bé, la pilota està en la taula del govern i els demanem doncs, una actitud més proactiva per trobar aquesta solució de la que hem tingut fins ara.
Mm-hmm. Doncs ja per finalitzar, ahir dijous es va fer la presentació de la anomenada marca de ciutat, Cerdanyola, la ciutat del coneixement. Com ho valoren des de Guanyem?
Tot el que ajudi a fer promoció de la ciutat i a defensar el bon nom de Cerdanyola em sembla bé. Ara, com dic, venint de l'experiència d'aquests dos anys, d'aquest govern, probablement, jo li reconec, el govern segurament que millor ha dominat la política comunicativa de tots els darrers governs que hi ha hagut a la ciutat. Doncs home, ens fa pensar una mica que pot ser que pot tornar a ser més del mateix del que tenim aquests dos anys, que sí, que són... Moltes fotos, molt logo del PSC, moltes fotos de l'alcalde, però poca cosa més. Tant de bo no sigui així.
Doncs Ivan González, portaveu municipal de Guanyem, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins un altre dia.